Vols descobrir el meravellós món de les lletres valencianes? Ara tens l'oportunitat d'explorar l'Illa dels Llibres, un paisatge radiofònic en el que tindrem el més destacat de la nostra literatura. L'Illa dels Llibres, a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
L'Illa dels Llibres avui viatja fins a la ciutat de València. Ens trobem al domicili personal, particular, d'una persona que ha de conjugar-se, si es poden conjugar, les paraules en femení. Ella és professora de la Universitat de València. És catedràtica de literatura nord-americana a la nostra universitat. I si arribem fins ací, fins al seu domicili, és perquè acaba de publicar la seva òpera prima en narrativa. És Carme Manuel. Tinc una primera curiositat. Carme, el llibre es titula Llança la creu. Tothom té la seva pròpia creu?
Sí, crec que sí. Sequi, crec que sí, que tots tenim una creu. De vegades la creu és visible i tothom la coneix i tothom la veu. De vegades les creus estan amagades, però continuen sent creus.
Vivim presoners de les nostres dèries, de les nostres quimeres?
Jo crec que sí, i això és el que d'alguna manera ens identifica, el que d'alguna manera fa que la nostra vida siga com siga. Dèries, quimeres, il·lusions, fantasies, nomenar-les i dir-les com vulguis, però sí, són aquestes idees i aquests mons que s'anem creant al llarg de la nostra vida i que ens acompanyen fins a la mort. De vegades són quimeres que comencen quan som molt xicotets i anem deixant-les i anem reemplaçant-les per d'altres, i de vegades és la mateixa quimera, la mateixa il·lusió, des de que tenim trellat fins que arribem a la mort.
Una vegada llegit el llibre, no sé, a mi m'ha fet la sensació, no sé si ese era l'objectiu, com una recomanació. S'ha de procurar desfer-se d'allò que ens tenalla.
Sí, bé, el llibre, com el títol que es diu Llanceu la creu, és una expressió que jo he sentit tota ma vida, perquè és una expressió de ma mare, i és una expressió que vol dir fins ací, punt i ratlla. D'alguna manera és una expressió que ja sempre ha fet servir per a dir això ja no ho tornarem a fer, això oblida que ja no ho tornaràs a fer. I d'alguna manera el llibre vol recollir aquesta idea de dir tenim dret a començar de nou. Tot i que ens consta molt, però tenim aquesta possibilitat de poder començar a construir noves vides al llarg d'una vida.
Influeix sobre la nostra vida l'entorn social que ens acull des de primer moment?
Jo crec que sí, jo crec que és absolutament vital. Crec que som on hem nascut, amb qui hem nascut, en el moment en què hem nascut. Això és molt diferent de, per exemple, has dit abans que, bueno, jo soc professora de literatura nord-americana, i això és molt diferent del que passa dins del que és la literatura nord-americana, amb aquests herois, amb aquests protagonistes que són individualistes i que al llarg de la literatura són el que ells volen ser. Jo crec que nosaltres no. Jo crec que nosaltres vivim en un món i aquest món es condiciona per a bé o per a mal. Però sense aquest món, sense aquest entorn, sense aquesta història que dins de la qual naixem, és impossible explicar-nos a nosaltres mateixa i explicar-nos cap a davant dels altres. Per tant, sí, som nosaltres i les nostres circumstàncies, que diria el filòsof. I sí, continuo pensant que és així, sí.
El paisatge familiar, per tant, ens determina?
Jo crec que sí. Jo crec que fins que som adults, la nostra vida gira al voltant de la nostra família i de l'escola. I, per tant, són els mestres, que també són figures cabdals, i figures que poden fer-nos créixer o tot el contrari, i són els pares i la família més propera la que va fent-nos créixer, va fent donant-nos ales i de vegades ens les retalla, però en aquesta lluita constant, en aquest encontre amb les persones amb les quals vivim i amb les persones amb les quals estimem, les persones que estimem, és vital per a fer-nos majors, per a fer-nos adults.
Llancem la creu, que és òpera prima, però és el darrer llibre amb el que has tingut que enfrontar-te. Descriu un territori imaginari o real? Fins quin punt imaginari, fins quin punt real?
Bé, com tu dius, és la primera vegada que jo em poso a escriure ficció. I suposo que com qualsevol persona que s'acosta a la ficció per primera vegada, n'hi ha algunes coses que són, òbviament, autobiogràfiques, que estan recollides de la meva pròpia experiència, de la meva pròpia vida. Però jo diria que tot i així, ha sigut, jo he intentat fer una reconstrucció de d'aquestes històries, d'aquestes experiències, però des de la imaginació. De fet, és molt curiós que ma germana, quan ha llegit el llibre, ha dit, això, jo no sé com ha passat, d'on t'ho has tret, no sóc conscient d'haver viscut res del que contes. Per això, la vessant d'imaginació crec que pesa i és més important que la vessant autobiogràfica.
Una dona de lletres com tu li podria posar percentatge a allò viscut o allò imaginat en la novel·la? Hi ha algun percentatge?
No sabria dir exactament, però crec que sí, que no sé, crec que seria un 90-10%, un 90% cap a un 10%. Perquè he fet molta reconstrucció, he intentat reconstruir això, no? I acostar-me al passat, sí, òbviament, pues, n'hi ha una època de València, ni una època de la nostra història, col·lectiva, com a poble, que està ahí reflectida, de vegades de manera molt subliminal, amb una paraula, amb un concepte només, però crec que el pes seria 90% imaginació, 10% experiències pròpies.
Se n'ha fet l'amor tan pressa pagué. El marit està gelós, la dama calla, parteixen de cap a lluc. És mitja tarda, ell només cerca venjar-se, no diu paraula, com mil de serpents que fiblen com una daga. Ai, ai, que dins les muntanyes cau l'hora baixa. Ella du el vestit de seda, blanca i brodada, dins la mà un ramell de flors. Flors de guirnalda arriben a un lloc estrany. El camí es tanca, les portreres de la nit un plany exhalen. Ai, ai, que la nit és negra, boira entolada. Mirau que es fon de la vall, mai no s'acaba. Penyal tallat a plom, roca segada, marit, doneu-me la mà, que la fondària em fa tremolar la pell de l'ànima. Ai, ai, que dins del barranc remuga l'aigua, la llança dins el fondal. La vella dama, la fosca se l'engolida, les roques callen i un rastre del crim no em queda per recordar. pensa el dia en què això succeïa, la pensa l'obert. I diuen que un espart d'àngels, grassons de nacre, es va despenjar dels nidulls per emparar-la. Alçant el vol les campanes, tan plenes ales, ja canten missa primera, àngels i frares. Ai, ai, que són les campanes que m'omplen d'ales. Besar que el marit fugi, talment un lladre, pel canvi volta i revolta, per la muntanya, quan posa el peu dins l'iglesi. De matinada va conèixer entre les ombres aquella cara. Ai, ai, que entre les alzines trencava l'aube. Ai, que la vella dona no es mort encara, això no era per dins les clarors primeres. Just aprentava, la va sorprendre que feia l'ullet dels àngels. Ai, ai, que la vella dona no es mort encara.
Catedràtica de Literatura Nord-Americana, Universitat de València, Estudi General. És directora de la col·lecció Biblioteca Xavier Coll d'Estudis Nord-Americans de Publicacions de la Universitat de València. Carme, quan va decidir posar negre sobre blanc en Llanceu la Creu, allò que relata, quan se li va acudir? Dir, quan va pensar vostè a iniciar a escriure el llibre?
Comencé a pensar quan per primera vegada, crec que al llarg de tota la meva vida, he tingut temps. Temps perquè les obligacions professionals, les obligacions acadèmiques han estat primordials i han estat durant molts anys el deure principal al qual tenia que fer front. Aleshores, l'any passat vaig dir ja n'hi ha prou, perquè havia de tallar d'alguna manera a missa carrera docent i la carrera acadèmica, perquè em faig gran i no tenim temps. El temps a poc a poc se'ns va escolant entre els dits. I escriure històries, escriure una novel·la, escriure ficció, realment ha estat un pensament des de fa molt de temps que he tingut, i per circumstàncies de falta de temps no m'havia posat a la feina. Aleshores comencé l'any passat, comencé a dir ja és el moment. La història, com és lògic, m'anava surant pel cap des de fa molts anys, però escriure és una tasca costosa i el temps és absolutament necessari i només l'he trobat fa molt poquet.
Està escrit a colpets, el llibre?
No està escrit, està escrit en un període de temps seguit. Em vaig posar i no te diria que no me'n vaig alçar de la cadira fins que no el vaig acabar, no és així, però no hi ha intervals de temps entre una seqüència o una altra. Sí que el vaig fer durant uns quants mesos i tot seguit.
Per què es va decidir per fer com un trencaclosques literari?
Realment no ho sé molt bé, perquè el que no volia fer era una història una història que fora cronològica, una història que tinguera un principi i després que tinguera un final i que no hi haguera... I que resseguira el temps cronològic de la narració. No volia això. El volia jugar amb el present i volia jugar amb el passat. I l'única manera d'endinsar-me, de capbussar-me en el passat de la protagonista, de la narradora, del llibre, era poder fer aquests salts, que són salts molt, naturalment, després de tot el que ha sigut la literatura del segle XX, són salts molt, molt lògics, no són salts en absolutament novedosos, i que això em permetria tindre una visió molt dinàmica tant del que és aquest temps que ja ha quedat pràcticament soterrat dins la memòria, però al mateix temps està ahí. Entonces, com podia fer que la narradora tractara de fer-lo viu, i això se'm va ocórrer que podria ser només a partir de les imatges que va recuperant en determinats moments al llarg de la narració.
Ha crescut amb el text?
La narradora, vols dir?
Sí, la escriptora, respecte del text.
Bueno, jo crec que sí, que com qualsevol altra... altra feina que fem, ese enfrontament amb uns personatges, ese enfrontament també amb la història d'una ciutat, d'un determinat moment, sí, m'ha fet créixer, crec que sí.
Les persones que llegiran Llancem la creu es trobaran reflectides en les seues vivències?
Jo crec que les persones que han crescut en la València, en aquesta València esquizofrènica de vegades entre la València del món rural, del món del camp i la València de la ciutat, les persones que han tingut que viure també entre dos mons, la meva amiga Margarida Castellano diu que és una novel·la fronterera, és una protagonista fronterera, i jo crec que té raó en això, perquè sempre està creuant fronteres, la narradora. Aleshores, una frontera és una frontera geogràfica, però també és una frontera lingüística, és una frontera històrica, i crec que aquestes persones podran sentir-se... identificades. Jo crec que, i espero que sí, que els servisca i per a tornar també al seu passat, siga el que hagi sigut, naturalment. Però és el passat d'una família que no és només el pare i la mare, és una família de persones, dels oncles, dels iaios, aquestes famílies que fa uns anys eren el més normal del món, perquè tots creixíem a l'ombra, no només del pare i de la mare, però també creixíem a l'ombra dels tios, creixíem a l'ombra de les ties, del iaio i la iaia, dels iaios, de moltes més persones. Era una família molt, molt complexa i naturalment amb l'amor, amb el voler de tots ells. I això és molt gran, això és molt gran. Jo crec que això és una de les coses que de vegades els joves en aquestes famílies tan aïllades de la ciutat troben, els sabran ajudar més a créixer. Crec que sí, haurem tingut les experiències d'una família molt més ampla que només pare i mare.
De sobte un abisme, plou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut al no res. De sobte un abisme, un soroll tot es trenca. De sobte un abisme, cata, cata, cata. De sobte un abisme, plou i l'aigua no mulla. De sobte un abisme, paregut a no res. De sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 quina por que fa. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 que no resuel de más. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 quina por que fa. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 en el refuel de mà. Plou i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un demà hi ha les respostes. Ai, 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 de sobte un abisme, plou i l'aigua no mulla, de sobte un abisme. Paregut a lo res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 quina por que fa. Ai, 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 plou i l'aigua no mulla. Ai, 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 en el rezo el demà. Plou i l'aigua no mulla, un abisme les preguntes, un demà hi ha les respostes. Ai, 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 de sobte un abisme, plou i l'aigua no mulla, de sobte un abisme, paregut a lo res, de sobte un abisme, un soroll tot es trenca, de sobte un abisme, cata, cata, cata.
L'illa dels llibres amb Carme Manuel. És autora de nombroses traduccions al català i al castellà, d'edicions i estudis crítics sobre diversos escriptors nord-americans. Avui ens trobem amb ella arran de la publicació de la seva primera novel·la, de la seva primera obra en narrativa, i en seu la creu. Carme, pensa que ha fet una novel·la amb un punt de psicoanàlisi col·lectiu?
No ho sé, no ho sé. Em sembla molt ambiciós, massa ambiciós per la meva part, pensar que la novel·la pugui servir per a una catarsi col·lectiva. No ho sé, no sabria dir-te la veritat. La novel·la possiblement m'hagi servit a mi per a catarsi personal, per a enfrontar-me a molts fantasmes. Però tant de bo fora així, tant de bo fora així, tant de bo la novel·la servira i fora útil per a més lectors.
Reflecteix un temps, un país i una època?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que és una època perduda. És l'època dels anys 60, l'època de finals dels anys 50, és l'època de la València de la Rigua, l'època de la València de d'aixòs anys, de, bueno, l'època de la nació en la qual el país està canviant, i la narradora es troba encara en un món tancat, en un món en el món de l'horta, i al mateix temps també està en uns altres mons. La narradora i també el protagonista masculí de la novel·la, tant ella com ell, estan nedant al llarg de la novel·la entre almenys dos mons. Un d'ells sabrà com desfer-se'n del llast d'aquest passat, l'altre no. I això és el xoc, això és el xoc d'aquestes dos vides. Però una i l'altra sí, estan d'alguna manera estan sempre pensant en un temps que ja ha passat, però que els està condemnant a la infelicitat. Sí, els està condemnant a la infelicitat present.
I ho dia per això, no? Perquè trobava que els projectava, no? cap a l'actualitat. I en aquest sentit, no sé si la novel·la transpua un moment d'immaduresa per el qual patim ara mateix, o m'ho ha semblat a mi.
Bé, jo crec que la novel·la vol o ha estat la meva intenció anar un poc més enllà. Crec que, tot i que està molt aferrada a un temps històric molt determinat i que el lector ràpidament sabrà esbrinar-lo, perquè n'hi ha referències molt puntuals i n'hi ha dates molt puntuals, a mi m'agradaria pensar que la història pot servir per a qualsevol temps, que els personatges, tot i que això puc pecar un poc de soberbia, de presumpció, crec que pot servir per a qualsevol temps en el qual dues persones se van aïllant, se van separant a poc a poc, per culpa de la incomunicació i per culpa de viure en mons que ja no tenen cap contacte. I voldria pensar que això, que és, no només és una novel·la que parla del nostre present, però que pot parlar de qualsevol present.
És, llanceu la creu, un avís per a navegants, i més que per a navegants incautes en el seu trànsit per la vida?
Ai, no, tampoc sabria dir això, perquè també és una proposició, és una proposta el que jo faig, el que la història planteja. Sí que d'alguna manera la proposta és optimista, tot i que hi ha alguns lectors, bons lectors i bons amics, m'estan dient és molt negra la narració, és molt pessimista, però jo crec que al remat sí que hi ha un missatge d'optimisme, d'esperança, i un missatge sobretot d'ànim, de si nosaltres podem, com diria aquell, si nosaltres podem, tots podem, tots podem. Naturalment, aquest poder, aquest voler, poder, porta en si mateix un grandíssim esforç. I bé, per aquesta banda, la narració seria una invitació a aquest grandíssim esforç que hauríem de fer tots.
Jo m'he imaginat a vostè escrivint la novel·la des de l'altra banda del mirall. És així?
Sí i no. Sí, per l'altra banda del mirall vols dir que d'alguna manera jo m'estic mirant a mi mateixa, estic mirant un reflexe del que de mi mateixa. Jo te diria que sí i no per el que havíem parlat abans, no? Per la part, diguem, de reflexió i de recuperació de vivències personals, autobiogràfiques, i la part d'invenció. Jo crec que en la narradora n'hi ha algunes coses meues, però també n'hi ha coses de moltes dones que jo he conegut al llarg de la meva vida. Jo tinc la grandíssima sort de no necessitar exemples ni models, tres dels llibres. Tinc i sóc una privilegiada perquè visc i he viscut rodejada de dones extraordinàries. Extraordinàries, dones que no escriuran possiblement mai cap novel·la, dones que no passaran a la història perquè no han fet cap fita que pugui eixir als diaris o a les televisions, però que han segut i són capaces tots els dies d'alçar-se, fer-se un cafenyet i tirar endavant. I superar problemes molt greus des de l'anonimitat i des de l'esforç i des de la interessa i la valentia que és fer front al que és la vida. I, per tant, crec que la narradora recull o vol recollir totes aquestes dones que jo m'he anat trobant i amb les quals, gràcies a Déu, continuo vivint i compartint coses com la novel·la mateixa.
On està ben girat per remugar la padrina a un seguici de gallines que veuen ploure per nit. Molt neguit i massa pressa, els dimonis estan contents, les coses no duren gens i res no és allò que sembla. de la Pont diuen prudència, dels vells la tercera edat, de l'asil la residència, el món està ben girat. Està ben girat, deixat de la mà de Déu. La canalla ja no creu i el jovent ja no respecta. Hi ha molt a fer i poca feina, tots s'ho maneguen uns quants. Es casen els capellans pel civil i per l'església. Els veïns es desconeixen, es divorcien els casats. I els divorciats reincideixen. El món està ben girat. El món està ben girat, llevar-se és una aventura, no té cap gust la verdura i parlant la gent no s'entén. Ara les vaques vedellen sense haver d'anar de bou, però quan cal que plogui no plou, i quan plou ho fot tot en l'aire. En els paquets de tabac hi posen que no fumem, ningú no sap el que comprem, ningú no diu el que ven. El món està ben girat, creixem cap a la tomba, amb el que es gasten en bombes podrien matar la fam. Han arribat a la lluna però quasi no es fan rovellons. Som en un món de botons que no sabem com funcionen. Remugar l'àvia padrina mentre els aboca un grapat de blat de moro a les gallines, que el món està ben girat.
Vols descobrir el meravellós món de les lletres valencianes? Ara tens l'oportunitat d'explorar l'Illa dels Llibres, un paisatge radiofònic en el que tindrem el més destacat de la nostra literatura. L'Illa dels Llibres, a la xarxa d'emissores municipals valencianes.
L'Illa dels Llibres, llanceu la creu. I és que a partir de la mort de la mare, la protagonista d'aquesta novel·la se sent obligada a enfrontar-se a si mateixa i a decidir sobre el futur que vol viure. Carme, per què la figura de la mare està tan present en la novel·la?
Jo crec que per a les dones de la meva generació, i també en general per a les dones de totes les generacions, però les dones de la meva generació, la figura de la mare és una figura imprescindible. Ha estat la figura cabdal de la nostra vida. La figura, les mares, no només ens han donat la vida, naturalment. Les mares ens han criat, les mares ens han educat i les mares ens han fet el que som. La narradora, la mare de la narradora, és la figura que fa la narradora. La figura, i això comporta una doble vessant. Un agraïment que la narradora al llarg de la novel·la vol mostrar-li, i jo crec que els lectors això sabran apreciar-ho, però naturalment la persona que ens fa és la persona que també ens ha de coartar, la persona que també ens ha d'oprimir, la persona que també ens ha de reptar, la persona que no ens deixa fer tot allò perquè ens ha de guiar. Aleshores, en Isa Besant, la mare com a castradora, diguem-ne, pot ser que siga una figura no tan simpàtica, però absolutament essencial perquè en el nostre créixer com a persones el que necessitem sempre és una guia, sempre necessitem persones que ens ajuden i dins del nostre món la mare, com a dones, la mare és, jo crec que per a una gran majoria de nosaltres, la figura que ens acompanya fins a la realitat que tenim.
Fem un trajecte ràpid cap a sí, i tinc una curiositat respecte d'això que em comentaves. Actua Carme Manuel com a mare entre els seus alumnes universitaris, com a mare marassa?
Sí. De vegades actue com a mare perquè sé que els meus alumnes, i jo sempre he tingut la sort de tindre alumnes estupendos, alumnes fantàstics, joves en aquest moment des de fa 20 anys, joves a partir dels 18 anys, durant 10 anys, jo he estat professora d'institut i per tant tenia xiquets més menuts, però puc dir amb molt d'orgull que mai he tingut cap enfrontament en cap alumne i encara avui tinc molt bons records i molt bona relació amb alumnes que han estat part de les meves classes de fa molts anys. Jo sóc mare, vull ser mare dels meus alumnes per una senzilla raó, perquè les mares biològiques dels meus alumnes de vegades per l'edat que tenen, per el trànsit que estan passant, als 20 anys, als 18 anys, als 19 anys, les mares no poden parlar amb els meus alumnes, no poden parlar perquè ells estan en aquest moment de la vida amb el que és necessari un allunyament de la mare i del pare. I aleshores, ahir estem els mestres, per això som nosaltres tan importants, tan absolutament essencials. I la nostra tasca, jo crec, ja siga com a mestre de primària, ja siga com a mestre de secundària, mestre de batxillerat o mestre d'universitat, jo no crec que siga professora, per a mi la paraula més grandiosa que hi ha dins de la nostra professió és la de mestra, la de mestre. Jo crec que nosaltres hem de donar informació, però també hem de donar formació. I aleshores, dins d'aquesta formació a nivell universitari, que és en el que a mi em toca treballar en aquests moments, els joves necessiten també una persona amb la qual poder parlar no només de literatura nord-americana, sinó també de la vida. Si la literatura nord-americana no els fa pensar en la seva pròpia vida, aleshores les meves classes millor que desapareguen.
S'ha de morir cada dia per a poder renaixer el dia següent?
Bé, sí, sí, això és molt bonic. Deixem-ho en morir de quan en quan, perquè el procés és esgotador. I el que sí és important, crec jo, és tindre les estratègies, que dirien, diguem, psicòlegs, tindre les estratègies i haver adquirit en llenguatge que a mi no m'agrada gens, però és un llenguatge que és el que avui es fa ús, i les competències i les habilitats, que això crec que només ho podem adquirir dins els primers anys de la nostra vida, que són els anys més fonamentals, per a, com l'au fènix, quan ens cremen, perquè la vida ens crema, de vegades tots els dies, de vegades una vegada al mes, quan ens crema i de nosaltres només queden les cendres, tindre aquesta capacitat i aquesta força per a poder renaixer. I les persones que tenen aquesta capacitat són, crec, les persones que poden sobreviure a qualsevol cosa que els passi. I ahí crec que no és tan important la intel·ligència, sinó la capacitat de ser supervivents i de poder fer front a qualsevol moment de la vida amb aquesta possibilitat d'adaptació. És a dir, això és molt darwinista el que estic dient, però realment, i estem en aquests moments, som testimonis de processos de canvi social brutals, i les persones que no s'adapten al que està passant simplement es quedaran darrere i estaran i bueno, estaran condemnades si no a una mort física, si una mort espiritual. I això no pot ser. Hem de ser més forts de tot el que ens està llançant, els estan llançant damunt, i ser capaços de sobreviure, com han fet altres generacions, davant de crisis i de cataclismes històrics molt més grans que el que nosaltres estem vivint avui en dia.
Saben els seus alumnes que la seva mestra és novel·lista?
Sí, sí, sí ho saben. Sí ho saben perquè els ho he dit. Crec que és important. La meva relació amb els meus alumnes és molt personal. Tinc la sort, i també és un privilegi, de ser la professora que dins de la carrera, el grau d'estudis anglesos, soc l'encarregada de donar la literatura, tota la literatura nord-americana. Per tant, els meus alumnes tenen tot un any complet amb mi i un altre any, és a dir, jo estic amb els meus alumnes quasi dos anys. Aleshores, i ser temps fenomenal, ja saps això que diuen de el Rosé fa el carinyo. Jo tinc molt de rosé amb els meus alumnes i, per tant, molt de carinyo amb els meus alumnes, i coses com aquesta l'he volguda compartir amb ells, perquè per a mi ha sigut un motiu d'alegria, i per a ells també, saber que la seva mestra no només pot parlar d'altres escriptors, sinó que ella també tracta de ser escriptora.
I tornant al llibre, és, llanceu la creu, un llibre de microrelats, de microhistòries?
Sí, és un llibre de microrelats, i de fet crec que alguns d'aquests microrelats podrien unflar-se fins a fer una altra novel·la. Perquè jo tenia una cosa clara, tenia un objectiu clar. Jo no volia explicar. Jo no volia ser una escriptora que explicara massa al lector. Aleshores, la narració no explica, la narració ofereix. Crec que és una invitació al lector. I el lector sabrà, haurà de descorcollar entre aquestes línies per a trobar més coses. I, per tant, sí, crec que qualsevol, molt d'ells, podria fer una altra novel·la.
Poques liles s'obrin pels dits, i en el pal mi creixi una palmera que exigen que ve la primavera, que exigen que ve la primavera, i el meu cor tan malaltís que en poques cremi dintre la foguera. No puc desfer-me del seu encís, no puc seu encís, obrir les branques per allà on veia, pentinar-me al seu vent la cavallera, cantar les llunes de les seves nits, cantar les llunes de les seves nits, cantar vermells de la tardor, cantar el silenci de la nova neu, cantar si torna el dolorós amor. Cantar si torno al dolorós amor, i creix un poc més en l'intent, i creix un poc més cada entretens. Volen valent i les noves llavors, volen valent i les noves llavors. Qui sap on el vent ens portarà, a dins el cor d'una terra antiga, o creixeré en el fons de la mar. vol que els liles s'obrin pels dits i en el cor m'hi creixi una palmera que xixa que ve la primavera, que xixa que ve la primavera. I el meu cor tan malaltís, tinc por que es cremi dintre la foguera, no puc desfer-me del seu encís.
Amb Carme Manuel, L'illa dels llibres, Llanceu la creu. Tres paraules a la qual m'agradaria afegir una quarta. Com a curiositat, Carme, què li suggereix la paraula Coca-Cola?
Coca-Cola em suggereix el principi de tot, per a mi. En anglès, quan es fa una data de abans de Crist, es posa BS, Before Christ. Aleshores, per a mi és un poc, la meva vida és abans de la Coca-Cola, BC també. La meva vida abans de la Coca-Cola és una cosa, després de la Coca-Cola és una altra. Coca-Cola Espanya fa, des de fa quasi 50 anys, un concurs de redacció per als xiquets de 14 anys. Quan, és un concurs lliure al qual es poden apuntar qualsevol escola, qualsevol institut. Fa uns anys jo he tingut també l'honor de ser membre del concurs actualment i en els anys 70 jo vaig guanyar, als 14 anys, guanyé el premi de redacció de Coca-Cola i em donen un tercer premi nacional. Era l'any de la revolució dels clavells a Portugal, el tercer premi ens feia viatjar a Portugal, però donades les circumstàncies polítiques del país, de Portugal, es van canviar el viatge cap a Itàlia, cap al nord d'Itàlia. Bé, jo no havia eixit mai de casa, jo no sabia el que era un tren, jo no sabia el que era un avió, jo no sabia el que era estar fora de, diguem, l'ombra de ma mare i de mon pare i de la meva família. I la Coca-Cola em va permetre moltes coses. La primera, viatjar, conèixer gent de tota Espanya, conèixer Itàlia, però sobretot també conèixer Madrid, tampoc coneixia Madrid, i però sobretot em va permetre tindre una relació molt més estreta amb el meu professor de literatura, don Enrique Olmos. Don Enrique Olmos era amic d'Antoni Machado, era un d'aquells catedràtics d'institut dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70. Ahí tenim la grandíssima qualitat del que és i ha estat en aquest país des de fa unes dècades de l'ensenyament públic, és a dir, escriptors, especialistes, historiadors, formaven part i feien classe a xiquets de 10 anys. Jo quan tenia 10 anys, el professor de literatura era Rafael Ferreres. La professora d'història era la filla de Joan Reglà, etcètera, etcètera. Aleshores, ell em va dir que, bueno, i aquella redacció hauria de ser el principi d'una vida dedicada a l'escriptura. S'ha fet realitat aquell desig amb aquesta novel·la. I Coca-Cola continua. No ve Coca-Cola, no ve Coca-Cola, no ve Coca-Cola i no vull fer publicitat perquè no, entre altres coses és una beguda a la qual no li fa cap falta la publicitat, però sí m'agradaria fer publicitat d'aquest concurs de literatura i de com molts joves poden llançar-se i poden tindre una primera experiència gràcies a aquest concurs. I si no és amb aquest concurs, amb qualsevol altre. Tots els anys em trobo amb alumnes que escriuen i ara a mi em toca i m'ha tocat, com a qualsevol mestre des de fa molts anys, animar, encoratjar per a que continuen escrivint i continuen participant en concursos i no se sap mai. Sempre podem tindre un futur, si no Premi Nobel, un Premi Nacional dins de les nostres aules.
Carme Manuel, llanceu la creu, sort i moltíssimes gràcies per acollir-nos al teu despatx, al teu lloc de treball. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies.
punts al vent, el cor al vent.
¿Vols descobrir el meravellós món de les lletres valencianes? Ara tens l'oportunitat d'explorar l'Illa dels Llibres, un paisatge radiofònic en el que tindrem el més destacat de la nostra literatura. L'Illa dels Llibres, a la xarxa d'emissores municipals valencianes.